Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Darrerament estem veient capítols de violència de joves entre ells, joves amb adults, joves, pandilles de joves. No és una qüestió nova, és una qüestió que ve i que dona la sensació, no dic que sigui cert, però dona la sensació que va en augment. Clar, tot això també, quan un busca l'arrel d'aquests capítols extrems de violència, o fins i tot el fet de que la manca d'autoritat ja sigui una qüestió clara, pensa, seria l'origen, precisament? Quina és la situació? És una sensació que podem tenir o realment anem en aquest camí? Parlem amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, la Alba Alfageme. Alba, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Igual, no sé si és una sensació, igual sí és una sensació, però pugen la violència en els joves?
A veure, és un fenomen que realment té unes característiques molt específiques. Ara estem en un moment que realment hi ha molta més informació i, per tant, això també permet que els professionals i les professionals detectin moltes més situacions. També hi ha un augment de denúncies, no?, que això també està visibilitzant les més situacions que potser abans passaven i abans no s'identificaven o com un fet delictiu o fins i tot, ja et dic, no?, la mateixa persona que patia doncs, aquest delicte en qüestió doncs, no pensava doncs, que no era una bona opció a denunciar-ho. Per tant, s'estan donant una sèrie d'elements que realment estan fent aflorar un problema que tot apunta que era un problema que ja existia, el que passa que ara, sobretot, l'estem començant a destapar, no? Com si diguéssim. Per tant, jo crec que estem bastant en aquest punt.
Clar, el darrer capítol d'aquests durs va ser aquesta violació que va patir aquesta nena de 15 anys a mans d'un nano de 13. Clar, un... he parlat d'aquest perquè és el més recent, però malauradament sí. no és l'únic, no?, entre joves. Aquest no. Augment de la violència sexual també entre joves que crida molt l'atenció. També seria la punta de l'iceberg? Vull dir, no sabia i ara es comença a saber?
Sí, de fet, els delictes sexuals comesos per menors d'edat no és una novetat. De fet, dissortadament, és un dels fets delictius on realment hi ha una presència important i destacada de menors d'edat. Tot allò que té a veure amb delictes sexuals, ja sigui de forma individual, però també grupals, no? Llavors, aquí conflueixen diferents factors, a més, doncs, cada cop s'està fent més recerca en aquest àmbit i estan posant sobre la taula, doncs, per exemple, amb aquests menors, una falta, per exemple, d'educació afectiva sexual, una falta també d'educació en la igualtat, molt de consum de porno mainstream on es cosifica les dones, s'hipersexualitza les dones i, per tant, les dones es converteixen en un objecte sexual amb el que pot ser el que et doni la gana. I per contrapart, també, molts d'aquests estudis posen sobre la taula que molts d'aquests menors d'edat que acaben sent aquests autors d'aquestes situacions de violència sexual també venen d'uns entorns, d'uns contextos on és probable que hagin viscut doncs, molta violència i fins i tot, en alguns casos, violència sexual contra ells mateixos. Per tant, la major part de situacions, tret d'algunes concretes, que aquí doncs, ja serien casos com més residuals, els que realment hi ha un problema més de personalitat o així, la major part d'ells tenen un component d'orientació educacional. Per tant, té molt a veure amb el context en el que han estat educats, on han crescut i, per tant, la nostra societat patriarcal, que d'alguna forma alimenta molt, no?, aquesta, ja et dic, no?, aquesta idea doncs, d'aquesta desigualtat entre homes i dones, doncs, trobem un pòsit important en això.
Llavors, a partir d'aquí, quin seria el rumb a prendre? No sé si estan prenent les mesures adequades o pensant que estem fallant.
Clar, aquí hi ha un tema de fons, que és un tema col·lectiu, evidentment, que té molt a veure amb això, no?, amb aquesta falta, segurament, perquè al final, per exemple, el porno mainstream no és el problema en si mateix. Al final, si tu consumeixes un tipus de porno, però tu t'han educat i has entès que per exemple, no, hi ha determinades pràctiques sexuals, que si una dona et diu que no, doncs no... Tot això que parlem, tota aquesta educació afectiva sexual, educació en igualtat, t'ajuda a quan després veus el porno a dir no, això no és real, això a mi no m'excita, això és violència. De fet, 7 de cada 10 vídeos pornogràfics són situacions de violència sexual que s'acaben normalitzant perquè te'ls ofereixen un entorn pornogràfic que tu tens la sensació que ja és normal, no? Llavors, clar, primer és trencar tot això, que és un pòsit cultural que té unes arrels molt profundes. Després és treballar també, evidentment, amb uns entorns familiars en moltes ocasions que també són complexos i que, per tant, s'han d'identificar per poder començar a treballar amb aquestes criatures que viuen en aquests entorns, per prevenir, evidentment, que ells també acabin sent autors de violència. I llavors, per altra part, també cal un treball a nivell més individual, no?, amb aquests autors. Per exemple, hi ha, a nivell internacional hi ha diferents recerques que posen sobre la taula que un treball psicoterapèutic, no?, amb aquests nois, perquè, clar, ara, per exemple, en el cas d'aquest que té 13 anys, és inimputable. A nivell penal no hi ha més recorregut. Però sí que hem de desenvolupar unes estratègies que a nivell educacional, a nivell més psicoterapèutic, es pugui treballar amb aquests nanos, perquè el que estem veient és que aquells nanos que d'alguna forma s'adhereixen a un programa de mig i llarg plaç i es treballen en aquests aspectes, no tornen a reincidir. Per tant, no són casos perduts, sinó que estem veient que realment són nanos molt joves que, si treballem, podem evitar, sobretot, que tornin a repetir aquest tipus d'agressions. Per tant, jo crec que una cosa és el sistema penal i el recorregut que té, casa nostra, fins als 14 anys és inimputable, l'altra cosa és la responsabilitat social i col·lectiva que tenim per intentar acompanyar aquests menors, val? Primer de tot, perquè no tornin a reincidir, sobretot, no? I després també de cara a les víctimes, perquè aquesta noia, per exemple, va denunciar i tu imagina't la frustració que et diuen quan et diuen no, és que no podem fer res. Llavors, clar, d'alguna forma també necessitem teixir algun tipus de reparació per aquestes noies, que no sigui únicament lo econòmic, no? També de dir, bueno, però aquest nano farà aquest pla d'intervenció, farà no sé què, no? Que d'alguna forma hi hagi un recorregut.
Sí. Clar, se'm passava pel cap, estem fracassant a l'hora de donar valors als joves? No sé, donava la sensació que igual, quan parlaves d'educació i tal, la societat igual té un fracàs a l'hora d'inculcar aquests valors des de petits.
A veure, el que és evident és que estem en un punt de crisi de valors per joves i per persones adultes també. Jo crec que la pandèmia també ho ha posat bastant de manifest. O sigui, estem en una societat que, per exemple, el principal sentiment que hi ha més extès i el 2030, segons l'Organització Mundial de la Salut, la principal afectació en la salut serà la depressió. Per tant, alguna cosa no està funcionant. D'alguna manera, segurament, tot aquest món de la immediatesa, el món de les xarxes socials, un món que té molt a veure bastant amb la imatge, que té molt a veure també amb quins rols de gènere, no?, s'atorguen a homes i dones, i que això pensàvem com les noves generacions canviaria, però això no canviarà per ciència infusa. Si no ho treballem en profunditat, tot això no canviarà. I les xarxes socials estan promovent també tot això, no?, el viure des d'aquesta, això que diem, aquesta immediatesa i uns rols molt estereotipats, no? Llavors, clar, quan a més et trobes amb tot una realitat pornogràfica, que no hi ha cap tipus de control ni de filtre, que a més ens diuen que els nostres fills i filles, a partir dels 8 anys, ja comencen a tenir algun contacte amb la pornografia, amb 10, 11 la busquen de forma intencionada i dels 12 als 14 ja són consumidors habituals, si no els oferim a més cap tipus d'educació en aquests valors que parlem de la igualtat tal, és molt fàcil que els aboquem també a una confusió absoluta i que, a més, molts d'ells normalitzin les violències sexuals. No?
Però, clar, suposo que nosaltres, els pares, volem el millor i volem transmetre aquests millors valors. Clar, quan arribem a aquest punt de que es descontrola la cosa és que tampoc nosaltres, com a pares, com a progenitors, com a principals responsables dins també de la societat dels nostres fills, no tenim aquesta base per proporcionar aquests valors d'entrada, no? O se'ns escapa, sí, és que... o hi ha massa feina i se'ns escapa.
Sí, sí, és que, de fet, clar, la pressió també que estem sotmeses les persones adultes, no?, en aquesta societat del no tenir temps, també fa que, vulguis que no, al final la capacitat o la teva maternitat o la teva parentalitat segurament pateix, no?, en alguns moments perquè no tens aquell temps de qualitat per oferir. Però és que, a més, nosaltres ens focalitzem. Hi ha molta gent que diu, ostres, que els joves sembla que facin passos enrere, però al final els joves són el producte del que les persones adultes els estem oferint. Per tant, el principal fracàs no és dels joves, és de les persones adultes que no estem sabent teixir un discurs diferent, unes polítiques educatives diferents, uns entorns familiars on es donin uns altres valors. O sigui, per tant, al final és el que tu dius. Segurament això és el reflex també d'un fracàs de les persones adultes que tampoc van rebre aquesta educació i que, per tant, també ens hem de deconstruir d'una forma molt, 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 molt profunda, i és molt complicat, perquè en moltes ocasions no tenim les eines, no? Llavors, a vegades és com un peix que es mossega la cua, no? I els teus fills, a vegades, t'acaben fent de mirall a tu, no? Llavors, bueno, sí, és per reflexionar en profunditat.
Sí, 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 la veritat és que sí. Doncs, Alba Alfageme, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A tu, moltes gràcies.